L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda i benvinguts al Plusvàlua. Sense cap mena de dubte, avui tenim una notícia, una gran notícia sobre la taula que acaba de passar i és la coronació de Felip VI. En el seu primer discurs, Felip VI anuncia que en aquesta Espanya unida i diversa hi cabem tots. Parlarem sobre aquest tema, un tema fonamental que no només és el tema del dia, sinó probablement també de l'any. En parlarem amb els nostres tertulians, amb el senyor Alfredo García García Blanco, amb el senyor Ignasi Rafael i amb el senyor Ramon Xifré. Però abans parlarem amb el nostre entrevistat d'avui, amb el senyor Francesc Labastida, arquitecte i ex-degà del Col·legi d'Arquitectes. I parlarem amb ell sobre el sector immobiliari, l'arquitectura, sobre quina és la seva situació actualment i tot el procés de crisi que hem viscut fins ara. Tot això amenitzat per el nostre tècnic, el Jordi Carretero, que ens ha preparat un programa especial, ple de reis, de reines, com no, en un dia com avui, i a més, lligat als dibuixos animats, perquè avui el rei Lleó fa 20 anys.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Doncs amb aquest Circle of Life del rei Lleó inaugurem aquesta editorial d'avui del Plusvàlua del 19 de juny de 2014, quan passen 7 minutets de les 3 del migdia. I és que la brusca caiguda de la demanda d'habitatges després d'un període de desaforat creixement de la construcció ha determinat l'existència d'un elevat estoc d'habitatges tant acabats com encara en construcció i que no disposen de sortida en el mercat immobiliari actual. La crisi d'aquest mercat ha afectat profundament no tan sols els obrers de la construcció, sinó totes les professions subjectes a la mateixa, és a dir, notaris, registradors de la propietat i molt especialment els arquitectes i els aparelladors. En els anys de l'exposició de l'ingent moviment constructiu, totes les professions lligades a aquesta activitat i singularment els arquitectes estaven al servei de la producció massiva en un moment en què es venia qualsevol cosa. El fort dinamisme de la construcció en els anys previs de la crisi ha caigut, però radicalment, i ara mateix es parla d'una caiguda de fins al 90% d'habitatges visats entre el 2006 i el 2011. La situació descrita reclama a crits, sens dubte, una profunda reflexió sobre el sector immobiliari i sobre l'arquitectura en especial, una reflexió que passa per un replantejament amb molt calat tant de l'activitat constructora com de les professions connexes a ella. De segur que de la crisi se n'han de derivar seriosos canvis, que en especial han d'anar dirigits a les necessitats reals de la societat i dels ciutadans. Qüestions com la dita eficiència energètica o bé el tema de l'edificació sostenible han de ser prioritàries, ja que el minorar els consums d'energia i materials en la construcció d'habitatges han de ser fonamentals en aquest canvi i en aquest progrés de la nostra societat, així com el reduir les superfícies construïdes donades les alteracions demogràfiques que s'albiren socialment. En definitiva, com dèiem, una seriosa transformació tant de l'activitat com de la professió. I per això hem convidat el nostre entrevistat d'avui, el senyor Francesc Labastida, arquitecte i ex-degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Bona tarda, senyor Labastida.
Bona tarda.
El nostre secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el senyor Joan Maria Solà, proposava amb aquesta editorial la necessitat de fer una reflexió sobre els anys de crisi que hem passat a nivell de la professió, de com es concebia l'arquitectura, com s'ha concebut durant molts anys i què és el que hauríem de començar a pensar ara.
Sí, primer bona tarda a tothom. El tema de la... Hi ha dos aspectes que s'haurien de considerar. Un tema de l'arquitectura, propiament dita, i l'altre el tema del tema immobiliari i, en general, del tema de l'edificació. El tema de l'arquitectura no està en crisi, però, clar, si no es pot manifestar, entra en crisi automàticament, perquè no hi ha una continuïtat d'exposició de l'arquitectura nostra de Catalunya i, en general, d'Espanya, que realment doncs, està en uns nivells bons.
L'arquitectura no està en crisi.
No, l'arquitectura no està en crisi. El que està en crisi és exactament és l'edificació. I molt concretament, com deia molt, molt al principi, l'estoc que hi ha d'habitatges, l'estoc d'habitatges que és fruit d'una... Es parla molt de la bombolla immobiliària. Jo crec que la bombolla immobiliària va ser l'element transmissor d'un engany, en definitiva, un engany, en l'antic que li vol donar-li, però és un engany de donar excessives facilitats perquè tothom volgués comprar un habitatge. I aquests habitatges, no un, sinó a vegades hi ha famílies que en tenien dos i tres habitatges. Clar, això volia dir que s'hauria de mantenir un estatus, evidentment, econòmic i de possibilitats crematístiques que en aquest moment no existeixen. Llavors, com s'ha dit molt bé al principi, hi ha un estoc d'habitatge vell desocupat. Aquest és important tenir en compte. Un altre que està construït relativament nou, també desocupat.
Vell vol dir...
Vell vol dir doncs, edificis que tenen 40, 50, 30, 20 anys.
Ah,
I l'altre és un edifici nou, però que està desocupat perquè no ha hagut possibilitat de vendre-ho. Això aquí a Catalunya existeixen, sobretot a la costa, perquè és clar, la costa era un punt de partida de la zona habitatge, no? I en aquest moment la gent no està per zones habitatges. Això ha suposat que algú que tingués segon habitatge ja disposat, acabat i ocupat inclús per, com a segon habitatge, ha passat a ser ara primer habitatge dels propis fills o parents dels que tenien aquest edifici. Per tant, aquesta demanda de primer habitatge ve absorbida també no solament per possible ocupació de l'edifici nou o vell, però no de primer, sinó el de la segon habitatge. I això, esclar, fa que la sortida de l'habitatge existent sigui molt difícil. Mm-hmm. Aquest és el primer punt. L'altre punt és que també s'ha portat una política d'habitatge, no dic equivocada, possiblement sí que és equivocada, però possiblement equivocada i no, per ser equivocada no volia anar a buscar responsabilitats molt immediates. Sempre hi ha un responsable en les coses. Però la necessitat que els anys, a partir del 2000 o anterior inclús, que semblava que era obligatori comprar un habitatge. Això ha provocat, evidentment, que al comprar aquest habitatge en aquest moment, aquesta gent que tenen aquest habitatge han de tenir mobilitat, perquè s'han de moure, perquè ha canviat el sistema de vida de les persones degut al sistema econòmic, macroeconòmic i microeconòmic del país. Això ha provocat que hi ha habitatges que s'han hagut de deixar, inclús anar a llogar un altre en un altre lloc, perquè l'han enviat l'usuari en un altre lloc de treball per necessitar... El primer és tenir el sou, no? Això suposa, i aquests són uns exemples només, no? Suposen una quantitat d'incidències que fan molt difícil d'avaluar quin és el camí bo. Jo entenc que el camí bo és a fer...
Què es refereix quan diu el camí bo?
El camí bo és intentar col·locar, recuperar la possibilitat de que aquests habitatges que estan perduts de buit, es puguin ocupar mitjançant mecanismes no de venda, sinó de lloguer. Jo crec que el camí és el lloguer. Penseu que aquí, en general, a mi les estadístiques no m'agraden gens, perquè les estadístiques, si no poses molt en base, les bases de l'estadística, poden ser molt enganyoses. Però en principi sí que és veritat que el centre d'Europa, i no vull posar nacions, però el centre d'Europa, el nord d'Europa, el percentatge per mig de lloguer estem al 60, 50, 60, 70%, mentre que aquí a Catalunya estem al 15, al 20%. Ara es comença a llogar. Ara hi ha molt més lloguer inclús de venda. Perquè, clar, evidentment, les hipoteques no es donen i, per tant, no hi ha possibilitat. I, llavors, abans era la hipoteca era més barata que el lloguer i ara el lloguer és més factible de poder-lo utilitzar que no el la compra.
Disculpi'm, senyor Labastida.
Sí, m'he anat una mica, potser massa
no,
llarg,
no,
però...
No.
Sí.
Només per preguntar-li, perquè vostè comenta buscar sortida a aquests habitatges sí. que estan buits. És curiós, disculpi'm sí. que ho pregunti, però és ben curiós veure doncs, les notícies i veure doncs, com hi ha mobilitzacions per tal de que no facin fora gent
sí,
de cases sí. seves sí. mentre hi ha tants habitatges
evident.
Buits.
Això no? és el que volia arribar també a comentar. Jo no sóc polític, no sóc economista, sóc arquitecte. I com a arquitecte coneixo una miqueta el tema, però no en profunditat. Però sí que és veritat que a partir... Mira, això ho explicaré d'una manera molt, molt ràpida. I no és en plan de crítica, sinó en plan només de comentari. A l'estat espanyol feien cada 4 anys els quatriennis de plans estatals. I tots els quatriennis de plans estatals anaven sempre a la promoure habitatge. Habitatge de venda. A partir de l'any 2013, el pla estatal parla protecció per lloguer. És a dir, ha hagut la inflació. És a dir, ara el que es vol és fer habitatge per lloguer. I, per tant, aquests habitatges estan buits, el primer que han de fer no fer-ne més de nous, sinó aplicar els paràmetres i els mecanismes i les possibilitats a base de programes econòmics i programes socials d'informació d'aquests edificis amb primera ocupació amb lloguer. El que passa és que no tots els edificis d'aquests poden ser de primera ocupació. És a dir, si un se'n va amb l'AVE a Madrid, i ara deixem anar un moment a Madrid, però avui també anirem, suposo, després. Doncs, si anem a Madrid, veurem una quantitat d'habitatges al voltant de Madrid, bastant llunyanes i amb pocs serveis de connexió, que allò era una quantitat d'habitatge, moltes d'ells són de protecció oficial, com voleu dir-li, amb què eren de venda. Allò ara s'ha de posar amb un preu econòmic, molt baix, molt raonablement baix, perquè si un lloguer factible, i aleshores s'ha de buscar el mecanisme de connexió amb la gran ciutat. Això és importantíssim perquè, clar, si no es fa un estudi comparatiu i conjunt entre el problema de l'habitatge i el problema urbanístic, tenim un altre problema. És a dir, abans es feien habitatges al mig del camp i ara això s'ha de fer amb una certa serietat.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea.
Senyor Labastida, exdegà del Col·legi d'Arquitectes, sens dubte s'han fet bogeries
sí,
durant molts
moltes
anys.
Moltes bogeries.
Com el que ens que
bueno,
explicava.
Aquesta és una i altres.
Habitatges al mig del
sí,
camp, sobretot, amb sí, moltes dificultats de comunicació.
Hi ha problemes de... Hi ha un altre tema, que jo he parlat de Madrid, però deixem-ho parlar un moment de la Generalitat de Catalunya, també. És a dir, el govern de Catalunya en aquest moment, fa una setmana o 15 dies, va aprovar el que li diuen el pla del dret a l'habitatge. I el pla del dret a l'habitatge té molt més caràcter, i em sembla estupendo, molt més caràcter de tipus social i econòmic que no de punt de vista inclús de... que també existeix, evident, altres aspectes com podrien ser com el de la sostenibilitat, que també hi és. Però ara, primordialment, és aquest...
És més social.
És més social. Mm-hmm. I hi ha tres objectius. Mm-hmm. Un és un eix social, que és evitar la pèrdua de l'habitatge. És a dir, el que dèiem abans.
Els desnonaments.
Evitar-los.
Clar, evidentment, és que si no
ara,
és una
ara,
mica...
Això és
irracional.
Això és el pla que té en aquest moment la Generalitat. Mm-hmm. No està encara redactat com es fan els ajuts, però mm-hmm. bueno, hi ha bastants elements d'aquest tipus ja en estudi. Un altre és facilitar...
O buscar maneres, no?,
sí.
com deia.
Sí, facilitar l'accés a l'habitatge. Ja no, el que no tinc, facilitar-lo. Que
però això, a mi aquesta frase de facilitar l'accés a l'habitatge fa 20 anys que la sento.
Sí. Bueno, no
o com
tant,
a mínim
no.
15.
Sí, facilitar amb números ja. Ara volen posar números i euros. Uh-huh. Podem dir una qüestió econòmica. Evidentment, tampoc el moment és el més bo d'aquest. Però és un camí. A més, ha sortit una idea dintre el pla que contempla aquest. I després l'altre tema és incentivar el lloguer. Uh-huh. Això és el mateix que fan a Madrid amb el tema del pla. Pensem que a Catalunya el tema de l'habitatge és una competència exclusiva. Però no és exclusiu els ajuts. Mm-hmm. Els ajuts venen de Madrid també, i també poden sortir d'aquí. Per tant, si això es coordinés bé, que això és l'important, que això és el que en aquesta nova època que entrem avui, precisament, potser s'haurien d'anar avançant cap a aquesta línia, d'anar buscant aquesta unitat per tothom, en quant a aquests ajuts possibles. Això és molt important. I després hi ha el tema de l'eix econòmic, el de promoure la rehabilitació. La rehabilitació, hi ha una quantitat d'edificis que amb una petita rehabilitació, però cuidar-ho, una rehabilitació estudiant què és el que es rehabilita. Seria absurd, per exemple, entrar en una rehabilitació des del punt de vista, aquí tenim un enginyer i ho entendrà perfectament, i els altres econòmics també, l'economia, tu ets professor d'economia també, evidentment, que és el tema de que hem de saber disposar diners a on toquen posar-los. No posar diners sense un previ estudi. És a dir, per exemple, si jo faig una intervenció en un edifici existent en quant a la protecció del cost energètic, és a dir, el que diem l'eficiència energètica de l'edifici, i ho fem en un edifici que està en unes condicions d'estructura molt dolentes, estem llançant els diners. Per tant, el que sí que és necessari, i això també volia parlar en un moment no sé massa llarg, en què aquesta nova existència d'una inspecció de l'edifici, no l'AIT, sinó l'AIE i l'AIT, aquí a Catalunya i a Espanya és l'AIE, no s'ha de veure com una espècie d'impost evolucionari. Això s'ha vist. Jo sempre ho estic dient als imatges de Canàries parlant d'aquest tema. No és un impost evolucionari o per donar feina als tècnics, no. És per saber quan realment es vol fer una intervenció en un edifici existent, a on s'han de posar els diners, on s'han de posar el cost de la intervenció per obtenir el màxim rendiment possible. I aquest sistema fa que l'administració, tant la catalana com l'estatal, mitjançant aquest estudi previ, puguin donar els ajuts necessaris que estiguin programats amb aquests. Això sí, els ajuts van destinats a tres coses, fonamentalment. No a fer una cuina nova, no a fer un sanitari nou, que evidentment, si realment s'haurà de fer, però fonamentalment en tres aspectes. I això és un tema molt important de l'habitació que ara s'està organitzant bastant bé. Primer, l'estructural, que l'edifici estructural, edificatori en general, no? Segon, el tema que fa referència a l'accessibilitat de l'edifici. Cada vegada més hi ha més persones amb dificultats d'accessibilitat. Jo ja sóc gran i dintre de 4 dies tindré problemes de poder baixar d'un 6 de pis. I, per tant, si no tingués ascensor, seria un problema d'accessibilitat. No és pensar en el que malauradament tenen una accessibilitat congènita. No. És que el país es fa gran. I el tercer aspecte és el tema de l'eficiència energètica. Per tant, agafant aquests tres conceptes, millorarem el parc immobiliari de Catalunya, millorarem les condicions d'habitabilitat de l'edifici i, en conseqüència, aconseguirem, jo crec, millorar aquests habitatges buits que perquè no tenen cap tipus d'oferta que sigui assimilable a un edifici seminou o nou.
Senyor Labastida, a mi, de totes maneres, vostè diu aquest informe que s'ha de fer de l'edificació.
Sí. Ja l'he fet perquè sé que és problemàtic, però això l'he fet.
Bé, perquè penso que si bé sigui que hem de saber doncs on vivim, si s'ha de demanar uns ajuts, doncs llavors que es facin les intervencions corresponents, que siguin obligatòries en un moment com aquest.
Exacte.
No fa 5 anys.
No, fixa't bé. Anem a aclarir potser el concepte, perquè clar, jo ho explico en general. Aquest IE o l'IET aquest no és obligatori. És quan vols un ajut o tu vols saber, per fer unes obres, el que necessitem fer. No és obligatori. És obligatori quan l'edifici tingui més de 50 anys. Això jo crec que un edifici de més de 50 anys, si volem que estigui el parc d'un país, el parc immobiliari d'un país, hem de saber com està. Això és el que sé. I no obliga a fer res, només a informar com està. Però jo ara no hi ha cap normativa que digui fa 10 anys vaig comprar un pis, has de fer això. No. No s'ha de confondre l'IE i l'IT aquí a Catalunya amb el que es diu la certificació energètica que es demana quan es ven o es compra o es lloga un habitatge. Això és un altre tema. Un altre tema que ara és una altra història.
Molt bé. Senyor Francesc Labastida, una pregunta.
Sí.
Hem començat i vostè ha fet una afirmació que m'ha sorprès. I és que avui en dia en el sector de l'arquitectura no hi ha crisi.
No. Hi ha molta crisi...
Perquè no es venen pisos.
No, és que vull que... Ho he dit expressament per dir... Hi ha molta crisi amb el professor, amb el professional arquitecte, però no amb l'arquitectura. L'arquitectura no té cap crisi. L'arquitectura com a arquitectura. L'arquitectura catalana és una de les millors del món i és reconeguda a tota Europa. Així de clar. Ara, la professió, evidentment, a més, si em preguntes quin tant percent hi ha d'atur, doncs mira, jo podria dir-te potser en un moment tenim un atur d'un 50 o un 60% fàcilment. Mira què et dic. Però som millors molt més. Perquè, esclar, les professions no totes estan controlades. És a dir, no tots els arquitectes... Quan acabàvem nosaltres, i tornem anys molt enrere, tothom es col·legiava. I el estat col·legiat sabia que els arquitectes vien a Espanya. Ara, molta gent acaba la carrera i busca feina, i no es col·legia. Per tant, s'ha de fer una suma de la gent que treballa sense estar col·legiat, que no és obligatori.
En qualsevol cas, és un percentatge molt alt.
Un percentatge elevadíssim. I la gent que se'n va fora, elevadíssim. I en quines condicions de fora, molt, a vegades, molt eficients. No penseu que l'arquitecte se'n va a Europa, o se'n va als Estats Units, o se'n va a Sud-Amèrica...
I quin és el futur de l'arquitecte?
El futur de l'arquitecte, això és un tema molt important, és el que... L'arquitecte espanyol té un concepte de transversalitat, i per tant té coneixements no solament com passa en altres països d'Europa, que són més arquitectònics i menys edificatoris. Aleshores, a Espanya, per la seva... sempre surt això, jo surt molts anys, 40 anys professor de l'Escola d'Arquitectura, i concretament un tema d'instal·lacions, és a dir, que no és arquitectura pura, sinó que és un sistema d'instal·lacions, la fontaneria, l'aire condicionat, etc. I, per tant, els arquitectes espanyols tenen aquest coneixement. Per tant, el que hem de saber fer és equip. I, aleshores, els equips, que hi hagin arquitectes, que treballin amb el seu... la seva professió, des d'un punt de vista a vegades específic d'un tema determinat, jo diria un sistema de, a base d'una especialització que té un avantatge, i ara el senyor enginyer abans, però suposo que ja m'entendrà, un avantatge que tenim amb el fons una visió transversal de tot l'edifici. I per tant, el camí de l'arquitecte és obrir-se amb aquestes noves maneres de pensar de lo que ja tradicionalment és ell. Però hi ha un altre aspecte, que no és el tradicional, sinó el nou. Has parlat al principi de la sostenibilitat, has parlat de l'eficiència energètica, has parlat de l'accessibilitat, has parlat de la seguretat. Un dels temes que, en aquell moment, si estan prosperant perquè la societat ho està demanant, entenem que els arquitectes donen una resposta amb això. Hem de tenir imaginació, amb que la nostra professió no solament aquesta que tu m'entén, fa un projecte i fa un edifici i quan més maco sigui, millor. No. Hem de fer un projecte, hem de fer un edifici, hem d'intervenir en totes les fases del projecte, hem d'intervenir en totes les novetats, hem de dir, tecnològiques i tècniques que podem tenir, i a més, una cosa molt important, i això és molt fonamental, això ho diem a l'escola, no fer l'edifici com una espècie de monument o escultura. L'edifici ha d'estar introduït dintre la textura del teixit urbà, donar allò que dèiem abans, una explicació de la resposta de l'arquitectura amb aquella zona. Això és el que hem de fer. I, per tant, jo entenc que un camp molt bo pels arquitectes és entrar a aprofitar aquells edificis que hi ha a la ciutat que poden donar una resposta. Això a vegades funciona automàticament des del punt de vista econòmic. Heu vist, per exemple, a Barcelona, quants edificis d'habitatge s'han transformat en hotels? O no? Això no és perquè sigui una teoria nova de l'arquitectura, és perquè l'economia ha anat cap aquí. El món econòmic ha exigit aquests aprofitaments. Per tant, fixa't bé si hi ha temes d'especialització amb intervenció en edificis existents, etc. Bé, això seria molt llarg d'explicar, seria una altra xerrada, no? Però ens hem de transformar, això és evident, adaptar els nostres coneixements a les exigències del moment, però amb criteri, amb prudència i, sobretot, pensant molt, que potser a vegades s'ha passat poc.
Senyor Labastida, última pregunta.
Última.
Durant els temps de bonança, sí, la sensació una mica era que la construcció d'edificis no es feia amb aquest pensament, amb aquesta reflexió que vostè, que vostè diu. És així?
Sí, evidentment. A veure, costa molt dir les coses perquè a vegades poden interpretar-se malament, no? Però pensa que en aquests temps de bonança faltava molta mà d'obra, també. Jo diria que l'arquitectura, molta arquitectura era bona, altra, doncs, era més normal i alguna, perquè no, dolenta, inclús. No? i que hi havia intervencions a nivell urbanisme, urbanístiques, que també havien tingut els seus problemes. Per tant, tot això era fruit d'aquesta època de que tot valia, possiblement. Però també sempre pensar que, i això ara ho veiem molt, amb una claritat total, que la construcció era el pou on anava tota una mà d'obra que no era massa qualificada. I això em respecta amb tothom, vull dir, però això era així. I ara en aquest moment, evidentment, els resultats finals també a vegades mancaven alguna cosa de la qualificació.
Ara pensarem més als edificis?
Pensarem més edificis, ens exigeixen més. Jo no sóc massa partidari de dir-ho que molta gent diu, hi ha molta més normativa. No, la normativa te la pots saltar, entre cometes, vull dir que ara així, en plan de... Te la pots saltar i no passa massa. És tu que aplica la normativa. La normativa és un camí, però tu has de tenir la consciència de fer
inclús
les coses
ben fetes. Inclús es pot anar més enllà de la normativa.
Home, jo crec que s'ha d'anar molt més enllà. La normativa és com uns mínims, no? Per tant, hi ha més mínims, hi ha més normatives, però en el fons jo crec que al futur hi haurà més exigència, més competència, més, vull dir, amb el producte acabat, i per tant és molt millor.
Senyor Francesc Labastida, arquitecte, exdegà del Col·legi d'Arquitectes, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i parlar-nos d'aquest sector que està ara començant a despuntar ja.
Sí, comença a despuntar i inclús jo diria que l'any que ve, si Déu vol, el 2015, començarem a tenir uns resultats una mica més favorables, no mai més, però no, ja no baixarem, jo crec que no baixarem.
Doncs ens anem amb aquesta alegria.
Molt bé, d'acord.
Moltes gràcies, senyora Labastida. I continuem aquí el Plusvàlua d'aquí uns segons amb l'Àgora.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. L'Àgora. Oh, I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you will be in my heart. Yes, you will be.
Doncs seguim aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat parlant sobre l'actualitat econòmica ara en l'espai L'Àgora. Avui hem convidat els nostres tertulians, l'Alfredo García García Blanco, enginyer, bona tarda.
Molt bona tarda.
El senyor Ignasi Rafael, consultor i soci director de Talman Group, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el senyor Ramon Xifré, professor de Comerç Internacional de la Pompeu Fabra, bona tarda.
Bona tarda.
Avui tenim dia clau. És a dir, moltes gràcies per acompanyar-nos i per poder començar a comentar doncs, aquesta coronació de Felip VI i el seu discurs, principalment, no? que comentava en aquesta Espanya unida i diversa i que vem tots. Com han viscut aquest dia d'avui? Creuen que és un relleu positiu esperançador? És continuista? Com ho veuen?
Si començo jo mateix, gràcies, ho diria, jo he viscut amb il·lusió, malgrat la meva identitat, amb il·lusió, no? Sobretot si recordo l'antecedent històric de fa 39 anys, no?, quan el seu pare va assumir aquesta responsabilitat. L'Espanya actual no té res a veure amb aquella. Tenim problemes molt greus, però comparats amb aquella època és un motiu d'il·lusió, de dir, hem de lluitar, no? I després també crec que és un signe bo dels temps. No fa tampoc massa temps també va abdicar al papa. Llavors, que aquestes noves generacions assumessin la seva responsabilitat, jo crec que és molt bo, perquè la sensibilitat d'avui en dia té altres respostes als seus problemes. No?
Senyor Rafael.
Ara, jo estic molt d'acord amb el que diu l'Alfredo. Jo penso que, independentment d'altres consideracions, que si després vols hi entrem, jo penso que és una bona notícia. És una bona notícia perquè jo crec que es parla molt de la renovació, les institucions, tant polítiques com podria ser la monarquia, com amb altres estaments, i es parla molt, però quan rasques i mires sempre veus les mateixes cares de fa molt temps. I, esclar, parlar de renovació quan no renoves els protagonistes és molt complicat. Jo crec que aquesta és una renovació cantada. El moment també, ja té opinió de tot, de per què ara, per què no, els motius com han portat endavant. Però en qualsevol cas, mirant els fets, jo penso que el rei havia fet una bona tasca, ha sigut una persona important durant la transició i aquests primers anys de democràcia, i el príncep és un clar relleu. Jo penso que una persona, que és lògic que sí, té unes certes capacitats i habilitats, i des de ben petit se l'entrena, per dir-ho d'alguna manera, a ser rei, arriba en un moment, amb una edat bona, amb una experiència bona, amb una formació bona, amb un perfil, jo crec, proper, i crec que realment és un missatge de renovació amb un estament tan important com pot ser la monarquia. Jo crec que hauria de ser l'inici d'altres canvis, com deia l'Alfredo, va abdicar el papa també, però aquí el Rubalcaba també s'ha baixat del carro. El Pere Navarro potser no era tant de la vieja guàrdia, però jo penso que fa falta això, i jo ho veuria com un símptoma que en el cas de la monarquia jo el veig com molt positiu. A nivell internacional també és una persona que té bona entrada, és una persona preparada, és una persona que té un reconeixement, és una persona que relaciona bé. Jo crec que és un bon representant.
Senyor Gifré, vostè, a més com a professor de comerç internacional, des d'una vessant més internacional, també.
No, jo estic d'acord amb el que s'ha dit fins ara. Tornant a la pregunta inicial, que ens preguntava si hi havia continuisme o no, i em sembla que hi ha molt continuisme, segurament ha de ser així, no podem esperar una altra cosa. En aquest sentit, fan el seu paper. M'ha cridat l'atenció que parla de s'autoexigeix una certa exemplaritat moral, i això és molt important. Molt important
pel
precedent immediat, i molt important perquè crec que ens convé a tots, no? Segurament hem d'aspirar a un major estàndard moral. I després un altre tema que ha sortit, segurament, ara que es parla de renovacions i de castes i barregem demagògia i realitat, segurament la renovació millor, la més autèntica, surt de dins del sistema. Segurament la millor renovació és evolucionar des de dins, més que trencar-ho tot i començar de zero. Per tant, crec que a mi em semblaria injust no donar-li un temps, no donar-li unes expectatives. Crec que hi ha molta gent que ha posat expectatives hi ha gent que està completament desencisada, però hi ha gent que creu que realment es pot moure alguna cosa. També és veritat que no hem d'esperar que ni el rei Joan Carles ni el rei Felip solucionin els problemes, però poden donar un canvi de to. I això sí que crec que se'ls ha de demanar.
Creiem que Felip VI pot canviar el to?
Ho està canviant ja, de fet, no? Dins de la limitació que la monarquia parlamentària dona al que pot fer realment un rei parlamentari, no? Però està fent, avui el dia també estava d'ell i del seu pare, allí, no? Farcit de canvis. No voldria ser frívol, però des del vestit que portava la nova reina, no? Que no té res a veure amb el que se suposa que era un vestit d'una monarquia coronada, no? Doncs, i la forma de parlar i la forma de saludar, fins són petits detalls que també a curt termini massa més tampoc es pot fer. Primer, per la limitació, com deia, de l'atribució de poders que té la monarquia amb el nostre sistema parlamentari, i d'altra banda perquè el que deia el company Ramon té que han d'evolucionar des de dins i amb el ritme que també es pugui suportar de canvis.
Senyor Rafael, volia comentar.
No, d'aquest canvi.
Sobre el to.
Sí, hi haurà un canvi de to. Jo crec que sí, jo crec que sí, que té que marcar una línia continuista, no pot ser rupturista, però hi haurà un canvi de to. Ell és conscient dels problemes, vull dir, s'està dient a la premsa.
És més conscient que el seu pare?
Jo crec que, no sé, potser igual de conscient, però potser menys, no sé, menys lligat per una història passada, o menys lligat per una forma de pensar diferent. Jo penso que aquell, un dels grans reptes que té, i s'està posant a tots els mitjans, es diu, el principal repte que té és el problema català. Llavors, la influència que té, com
deia
el Ramon,
els seus discursos, no és, està sent molt sensible en aquest sentit.
Sí, molt sensible, i la despedida que ha fet avui era amb els quatre, amb les quatre llengues oficials espanyoles. Vull dir, té aquesta sensibilitat. Jo crec que, siguent un paper que no és executor, o sigui, té un paper que tampoc és molt executiu, però sí que el seu pare, jo crec que ell també ho podrà ser, és un bon catalitzador, pot ser un bon pont de conciliació. En el seu discurs ha fet molta referència també als ponts de diàleg, que és un moment que la responsabilitat dels governants... Jo crec que això era un guinyo a dir, bueno, escolta, poseu-vos a treballar, poseu-vos a parlar i a veure si arribem a una entesa, no? Jo crec que aquesta part ell la pot portar endavant des d'aquest punt de vista, de catalitzador més que de, al final, de decisor o de que pugui fer ell, executar segons quines coses.
El tema una mica que ha envoltat aquesta coronació ha estat, per un costat, la rapidesa amb la que s'ha fet, ha estat una abdicació i coronació express, i l'altra, les manifestacions republicanes, les manifestacions de diàleg que s'han fet i que no han tingut rebuda, no?, des del govern. Com veuen aquest procés? Senyor Xifré, li envien la direcció.
Doncs bé, una opinió purament personal. Jo tinc la sensació que estan carregant a la Constitució amb una motxilla massa pesada. La Constitució s'esgrimeix com a obstacle per consultes, s'esgrimeix com a obstacle per referèndums, s'esgrimeix com a obstacle per moltes coses, i tinc la sensació que quan una norma que nosaltres mateixos ens hem donat s'esgrimeix com a obstacle per un canvi, doncs això aboca més tensió. És la sensació que tinc. Jo no em manifesto obertament a favor ni d'una cosa ni d'una altra, però pel que hi entenc, i no sóc cap entès, un canvi imprescindible de la Constitució és, per exemple, per regular la successió a la corona. Llavors, en algun moment s'haurà d'obrir el meló. Ja el van obrir a l'agost fa 2 anys ràpidament.
Ràpid.
Clar, em sembla que hem de ser un país que no ho toca, i quan ho toca ho fa a l'agost en 15 dies. Em sembla que això no és seriós.
Jo, Carla, tornant a la pregunta que feies de les actituds republicanes que s'han vist, no? També ho voldria contextualitzar, perquè clar...
Bé, no només republicanes, sinó hi havia algunes republicanes i altres de diàleg, de dir una mica...
Sí,
doncs
sí, sí.
És el moment potser de plantejar-ho, sí. És el moment, sí, de fer algun canvi...
Però jo em voldria, diguem, aportar un punt de vista més concret, era sobre aquest tema, no? Clar, estem en un sistema de representació parlamentària, i això ho creiem o no ho creiem. Si no ho creiem, estem amb el buit, perquè no tenim sistema, no? Llavors, si ho creiem, hem de veure tant al Congrés com al Senat quin resultat han donat les votacions a favor de la dedicació. I han sigut impressionants, de l'ordre del 80% amb el Congrés i del 90% amb el Senat. Llavors, per mi és molt perillós dir, sí, però és que l'opinió pública diu: nosaltres tenim un sistema amb el qual hem depositat per 4 anys la nostra representativitat amb els nostres parlamentaris. No vol dir que no puguem opinar, manifestar-nos, això és lliure i faltaria més, no? Però que la legitimitat absoluta radica a seu parlamentari, i per tant, si el 80% o el 90% aprova un canvi de sistema, és que això respon estrictament a la voluntat política exercida a través de les urnes.
Senyor Rafael.
A veure, que això que diu l'Alfredo és veritat, el que passa és que segurament, doncs, que en aquests, els governants que tenim ara o els que els van votar, ningú s'imaginava que aquestes persones tindrien que decidir això. Per tant, no estava en cap programa ni ningú va poder votar en funció de que si passés això, què decidirien aquests.
Sí, però això passa sempre.
No, ja, però vull dir que, a veure, normalment els programes polítics són més de vessant econòmica, social...
Hi ha fets molt claus, molt forts, no?
Què passa? I després, tristament, s'ha tornat a posar en evidència... per mi el trist que és estar en un sistema on està la disciplina de partit. Val? Llavors, aquest 80% aquest 90% jo ja li posaria un interrogant de si representa la voluntat dels que van votar, però és que li poso un interrogant encara més gran a si és el que pensen les persones que han pitjat el botó, amb la qual dius, mira, tenia que sortir això, sí, per la raó que sigui. I els que s'han abstingut, hasta s'han abstingut, no perquè s'abstinguin, sinó perquè això és una manera de demostrar... Escolta'm, ha sortit, jo penso que és el que tenia que ser, perquè en el model en el que estem, i torno a dir, que és el moment de qüestionar-se, que és el moment de que els republicans surtin al carrer. Evidentment, era el moment, és que si no ho fan ara, quan ho faran, si volen tenir cert impacte. Però un moment com ara estem de canvis, amb la desafecció que hi ha amb la política, ostres, tu, no trenquem més coses. Jo penso que, com deia abans, és una persona prou preparada i prou... Home, que val la pena el del Ramon. Donem-li el benefici de, no sé si els 100 dies o els 300, però sí que crec que el lògic és que surti, malgrat que hi ha opinions de tot i gent que surt al carrer, evidentment.
Mm-hmm. Volia parlar...
No, estic totalment d'acord, no? Però potser del que tu has dit, Ignasi, tens raó, però jo aquí diria dues coses, no? Una primera, cadascú dels parlamentaris, quan vota o no vota, és responsable de la seva consciència. Per tant, si algú vota perquè li obliguen, millor que dimiteixi. No és el tipus de parlamentari que jo votia per al meu país, no? I després, segon, el sistema efectivament porta a un predomini de la voluntat del partit sobre la llibertat individual de cadascú dels parlamentaris. Però això és culpa del sistema del qual s'hem dotat, que es pot canviar i s'ha de canviar. Però mentre estigui vigent, està vigent. És a dir, el que no podem dir és les regles del joc són aquestes, però no m'agrada com funcionen, canvien-les, però mentre no les canvien són les que tenen.
Evidentment s'han de canviar. El problema, i podem entrar en aquest debat que ens estem derivant, però el problema és que els que ho han de canviar són els que estan manant per aquest mateix sistema. Jo el que volia dir, Alfredo, és que la quantificació, el pes que ha tingut la votació, jo la poso en qüestió pel sistema que tenim. Discutirem si és el bo o no, i mentre que és el que tenim...
Sí, però a mi això em preocupa, perquè és treure... És el sí, però... És treure-li rotunditat al sistema que tenim. És a dir, canviem-lo si volem, no? Perquè hi ha mecanismes per canviar-lo. El podem criticar, però no una vegada que s'ha produït una votació dir sí, però no em val. A nivell de qualsevol democràcia, del tipus que sigui, d'una assemblea de veïns, d'una comunitat municipal o d'un país, el que compta són les votacions lliurement fetes, perquè si no, on resideix la sobirania popular?
Alfredo, jo la respecto,
Disculpa, no. I per tant, jo he de dir que és molt minoritària l'actitud republicana, primer perquè s'ha vist als carrers, estava a veure a la televisió com estava a Madrid, i després perquè el resultat homologable a nivell internacional és el que ha votat el Congrés i el Senat, i són els números que són.
A mi, si m'ho permeten, molt més jove en aquest sentit, no?, que altres persones que van viure la transició, jo no la recordo com a mínim, no? I això és un percentatge molt important de la població avui. El que sí que em plantejo és si vull un país on hi ha un percentatge important, deixem si és la majoria o no, si és un que busca o que planteja altres maneres o que se l'escolti, simplement, no? A mi això... no sé vostès, però a mi m'entristeix una mica. No sé si és la imatge que a mi m'agradaria del meu país.
Bé, avui amb prou feines parlarem 10 minuts d'economia, llavors estem fent una mica
avui no toca.
De amateurs en política. Jo comparteixo i em sembla que el que deia l'Alfredo és una advertència justa, les regles del joc... són les que són, i seguir les lleis... jo sempre he pensat que seguir les lleis en principi és per defensar els dèbils, és per donar garantia per tothom. Això estem d'acord. Ara bé, tenint el retrovisor a les eleccions europees i tenint en compte que el rei va abdicar sense llei d'abdicació, fa pensar que hi ha hagut pressa, i fa pensar que hi ha hagut pressa per algun motiu. Aleshores, la decisió és completament, la votació és completament legal, faltaria més, legítima, no té cap dubte. Però molta gent es pensa si aquestes majories les tindríem d'aquí un any o dos. La votació és bona avui, però si d'aquí un any o dos si s'ha maniobrat, diguéssim, a correcuita, per poder-ho fer ara i perquè hi ha dubtes que es pugui fer d'aquí un any o dos, això és inquietant. Això és inquietant, perquè, és clar, aplicant la llei, potser d'aquí un any o dos, es pot, aplicant arguments estrictament legalistes, la truita es podria girar. I jo crec, per una intervenció molt curta, jo crec que, amb el que he dit abans de les eleccions europees, l'altre dia vaig llegir a un jesuïta que ho deia, segurament una manera de llegir-ho és la crisi del pensament únic, és a dir... Hem tingut polítics de tots els colors que deien no es pot fer res perquè tinc un programa però les circumstàncies me'l canvien, això ho deien tots. Bueno, doncs algú arriba i diu, escolti, pensi, no? Jo crec que és una mica aquesta crida. Llavors, en aquesta línia, doncs jo crec que no, segurament una república no ens resolverà cap problema, però el que se li demana al rei nou és pensi, vostè té molta responsabilitat dintre del límit d'atribucions democràtiques, pensi. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under.
Em sembla aquesta música que ens ha preparat avui el nostre tècnic, el Jordi Carretero, amb aquest Aladdin i amb un món màgic com aquest, el dels reis, no? De les monarquies, que encara té aquesta olor a màgia. Deixem una mica aquest, el tema de la coronació de Felip VI, un tema clau avui, per suposat, i anem a parlar una mica d'economia, que és el tema del nostre programa. I és que el govern espanyol prepara una rebaixa de l'IRPF per l'any que ve. Com veuen aquesta mesura? Positiva? Els hi fa recança per la manca d'ingressos? Perquè, per altra banda, s'han apuntat possibilitats de que s'apugi l'IVA en altres vies. Senyor Rafael.
Sí, deixa'm parlar a mi, perquè com que després hi ha economistes i em corregiran.
Cadascú el seu tema.
A veure, jo, en principi, penso que és positiu, no? En la mesura en què pues això pot fer que sigui menys pressió a les persones, i per tant pues, faci que hi hagi més diner i més circulació. Al final, el tema dels impostos, al govern li han de sortir els números, vull dir, al final han de recaudar el que necessiten, i si ho baixen d'aquí és perquè esperaran recuperar-ho per una altra banda, no? La qüestió és si es treuen els directes, es pugen els indirectes. La gent, si té més diners a la butxaca, pues, el que farà és consumir més, però per altra banda també tindrà més la sensació pues, de que té més capacitat, o com a mínim pues, més diners a la butxaca, no? Jo penso que és positiu. Ara pues, han de sortir els números, no? I si el govern necessita diners, pues, si no els té d'aquí els traurà d'una altra banda.
Coincideixo, és positiu i pot estimular l'economia, no? Però també probablement respon a una tàctica política també lògica, perquè d'aquí a un any tenim eleccions municipals i autonòmiques, en bona part de les autonomies, i després venen ja les generals, no? I clar, el partit en el govern o bé dona un canvi en el tractament de tantes coses de l'economia, o si no, tindrà una caiguda forta, no?
És a dir, vostè ho veu en clau electoral.
Una part que comparteixo de positiu, que pot estimular l'economia, també, com s'ha dit abans, comporta un risc de que al final els números no quadrin i s'hagi de fer una trencadissa després en altres aspectes, no? Però que també crec, i és lògic i legítim, no? Que respon, doncs, a preparar ja les eleccions properes.
Mm-hmm. En aquest marc creuen que s'apujarà l'IVA, per tant?
Clar, podria ser, no? Perquè, esclar, és el que deies, donen més diners, consumeixes més i a lo millor... Clar, és com quan van baixar l'IVA. Jo després no he vist els números, no? Però ja veig que deia, quan es va pujar l'IVA, no per recaudar més. Sí, però, esclar, si el més IVA et baixa el consum, altres vegades el que ha passat és que la recaudació acaba baixant en comptes de pujar i en canvi, estàs castigant molt el consum. Si es baixa l'IRPF, es consumeix més, en teoria la recaudació de l'IVA tindria que pujar, però si no és suficient, doncs igual acaben pujant l'IVA. Jo estic d'acord amb l'Alfredo que aquí hi ha un punt electoralista. També podríem veure un punt de principi, que el programa del PP segurament, si el recordem, pues, anava a baixar els impostos i no sé què, i en el fons, si tinguessin un punt de coherència, un punt d'honestedat, que això, com deia abans el Ramon, la gent fa programes i després, ostres, no els he complert perquè em pensava que... Bueno, pues és molt fàcil dir les coses si saps que després no les hauràs de fer. En aquest punt el PP tindria potser que recordar el que va dir i en la mesura en què pugui pues, anar reduint aquells impostos que va dir que no pujaria.
Senyor Gifré, parlem d'economia.
No, jo estic d'acord amb el que s'ha dit fins ara. Em sembla clar que hi ha una important motivació electoral, més tenint en compte que es pot qualificar aquest moviment de contradictori amb el que va fer el govern al principi. El govern va apujar l'IRPF amb l'objectiu de reduir el dèficit, perquè era una prioritat. La situació del dèficit avui està pitjor que quan el govern va prendre la mesura. I està clar que el que s'ha de fer quan hi ha dèficit és recaptar més. Amb això és molt difícil que recaptem més. Dubto que pugin l'IVA. Crec que el govern està de sortida i segurament el que pensen és bueno, nosaltres ens ho vam trobar com ens ho vam trobar, qui vingui, després en un Parlament fragmentat s'ho trobarà com s'ho trobarà i Europa ens ajudarà. Jo voldria cridar l'atenció sobre un punt, això ho va dir el conseller Mascolell fa poc, jo crec que és molt encertat, o bé repensem seriosament el sistema fiscal espanyol, no com ara, el repensem seriosament, o els serveis públics no podran ser sostinguts. I és on anem, és on anem. És a dir, si volem un sistema de benestar que funcioni, calen més ingressos públics.
Amb aquesta afirmació tan contundent, a més se'ns afegeix en algunes una notícia en concret, i és que la desigualtat d'ingressos entre rics i pobres es dispara a Espanya. Per tant, cal mantenir encara més aquesta part social per poder sustentar la gent amb menys recursos que va en augment.
Sí, això per mi també comporta dues lectures, no? Una d'injustícia social que hauria de generar unes reaccions de més solidaritat, no? I després una altra, que és que l'economia tampoc pot sostenir un creixement continu ni tampoc un estat del benestar que es dispara. D'allí o abans d'allí tenim dues notícies del sector sanitari interessantíssimes, possibilitats, es va fer allí o abans d'allí aquí a Barcelona, de recuperar la visió, almenys un cert grau de visió amb un sistema caríssim de xip, etc. O una altra, la vacuna contra la hepatitis aquesta tal, no?, que costa ara com ara 50.000 euros. Clar, a la capacitat tecnològica, i parlo com el meu col·lega arquitecte des de la tecnologia, és potentíssima i estem posant a la societat instruments valuosíssims però caríssims. Ho podem pagar? Tothom té dret a gratuïtat absoluta en tot? Té sentit que a la societat social puguin atendre igual a un pobre que a un ric? Llavors s'ha de repensar molt l'estat del benestar sota la premissa de que abans de res ha de ser sostenible. I els costos estan disparant, els ingressos baixen. Jo feia una redefinició.
Però els ingressos baixen d'alguns.
D'alguns, ho deia abans, d'alguns i de manera tremendament injusta. Mm-hmm. Perquè tornem a situacions de començaments del segle XX, d'una situació extrema de molts pobres i pous rics riquíssims, no? Uh-huh. I això s'ha de corregir perquè, evidentment, no va per aquí el camí ètic de la història, no? Però, a més a més, també estem tocant sostre en quant a capacitat econòmica de mantenir tot el que la societat avui en dia demanda, perquè també hem habituat la societat a ser clients. Demanem dels poders públics, no?, serveis continus i sempre gratis. I això té un sostre. Barcelona es pot pagar la línia 9 del metro? Ja s'ha vist que no. Mm-hmm. Que no, perquè està a mig fer, no s'acabarà mai, històries. No?
Senyor Rafael.
No, a veure, que és una situació trista. Jo que els rics cada vegada siguin més rics, doncs això és una cosa que jo crec que és inevitable, perquè són els que més benefici treuen de situacions de crisi. El que passa és que, bueno, potser també se n'ha parlat en aquests temps, no?, de que aquesta crisi el que està posant és en qüestió la classe mitja, saps? Aquell, dius per què? Per un tema no només de la crisi, sinó dels llocs de treball, de la preparació que tenen determinades persones, que són difícilment reubicables, i això doncs, els aboca en una situació doncs, de dificultat de treballar i, per tant, de tenir uns ingressos que els permetin viure de determinada manera.
Mm-hmm. El que està clar és que és un repte. Que vagi en augment aquesta diferència social és un repte que ens hem de començar a plantejar i que el nostre Felip VI s'haurà de replantejar, també haurà de participar, no? Moltes gràcies, senyor Alfredo García Blanco, senyor Ignasi Rafael, senyor Ramon Xifré, per ser amb nosaltres en un programa així una mica especial, més social que econòmic, avui el plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Moltes gràcies, com sempre, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials i a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, al nostre tècnic, el Jordi Carretero, i a qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar dijous vinent, després de la revetlla de Sant Joan. Passin una molt bona revetlla i una molt bona setmana. With all the colors of